Ràdio Estel.
L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Del 17 al 31 d'agost torna la Xubertíada a Vilabertran. Les nits d'estiu s'ompliran de recitals de les millors veus i música de cambra en una de les joies del patrimoni romànic català. Entrades des de 15 euros a xubertíada.cat. Estimaràs la música. Aquest estiu, Ràdio Estel es posa romàntica i francesa, molt francesa. De dilluns a dijous i també els dissabtes a les 9 del vespre, Hola Lala Music. Cada dia un recorregut per la música del país veí que de ben segur et farà cantar. Hola Lala Music. De dilluns a dijous i també els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Refrescant.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Rebin una cordial salutació, amics oients, des de Ràdio Estel, en aquest programa La Taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres un diumenge més. Un plaer retrobar-los a través de les zones radiofòniques. Anem a comentar amb els nostres convidats aquestes lectures del diumenge 21 de durant l'any, litúrgicament parlant. Els nostres convidats són Albert Florença, professor de l'Institut Químic de Sarrià i l'IQS, Universitat Ramon Llull. Aquí saludem. Hola, què tal? Benvingut.
Hola, Maria. Molt bé. Gràcies. Aquí, content.
Gràcies per ser aquí. Ramona Valls és professora a la Universitat de Barcelona. Què tal, Ramona?
Hola, molt bé.
Gràcies.
Estic
per ser aquí.
Estic contenta d'haver-me convidat.
Gràcies per ser aquí. I també mossèn Joan Obach, rector de la parròquia de Sant Oleguer de Barcelona i delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona. Què tal?
Bé, molt bé, gràcies per convidar-me.
Contents també de tenir-los novament aquí a tots tres. Tenim feina, ja ho saben, per tant no ens entretenim gaire. És el moment també ara, per això, de recordar que produeix la taula de l'Evangeli l'Àlex Alsina, la taula de control la porta avui en José Matosas, presenta i condueix el programa Maria Marín, qui els està parlant. Comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 21 de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 66.
Això diu el Senyor. Jo conec les obres dels homes i els seus pensaments. Jo mateix vindré a reunir la gent de totes les nacions i de totes les llengües. Tots vindran aquí i veuran la meva glòria, i faré un prodigi enmig d'ells. Després enviaré alguns dels supervivents a les altres nacions, a Tarsis, a Fut i a Lut, a Mosoc i a Rus, a Tubal i a la Javan, a les illes llunyanes que mai no havien sentit parlar de mi ni havien vist mai la meva glòria, i anunciaran la meva glòria entre les nacions. I de totes les nacions portaran els vostres germans com una ofrena al Senyor. Els portaran a cavall, en carruatges, en lliteres, muntats en mules o en dromedaris fins a la muntanya santa de Jerusalem, diu el Senyor. Els presentaran tal com els israelites presenten amb vasos purs la seva ofrena en el temple del Senyor. Jo fins en prendré alguns d'entre ells per fer-ne sacerdots o levites, diu el Senyor.
Fragment de la darrera part del llibre d'Isaïes, anunciant la fi dels temps sota la imatge d'una gran reunió. El Senyor mateix diu que reunirà la gent de totes les nacions i llengües per confluir tots a Jerusalem, on veuran la glòria de Déu. Això sembla més aviat una historieta de ciència-ficció, però el contingut bíblic que té per a nosaltres, mossèn Joan, sí, expliqui'ns-ho, sisplau.
Sí, sí, sí. Bé, bueno, és un llenguatge que parla de la universalitat, dels pobles. O sigui, podem parlar del sentit bíblic, però també imaginem totes aquestes parròquies de costa, sobretot, i també de muntanya, alguns, on hi ha molta afluència turística. Sentir aquestes paraules i trobar-se enmig de gent que han vingut d'Alemanya, d'Anglaterra, de Rússia, de França i d'altres llocs, oi? Ens pot ajudar també a experimentar aquest text bíblic d'una manera diferent, no? Diferents procedències, la ciutat ens inspira, doncs, aquest text d'Isaïes, no? Que parla a la universitat de tots els pobles, de totes les nacions, de totes les llengües. També ens recorda, també, moments de gran goig, de gran trobada de persones d'arreu del món. Primer, que no estem sols, després que ens cal obrir-nos als diferents, aquells que no són com, no pensa com nosaltres, aquells que tenen un model de vida, una manera de veure la vida d'una manera diferent, i això m'obre horitzons i m'obre també moltes capacitats per descobrir la gran humanitat que hi ha, no? I en quantitat i també en qualitat, no?
Jo penso que aquest text del llibre del profeta Isaïes que hem llegit ve reflectit, doncs, que en aquesta reunió de nacions de tota la llengua suggereix que tots els homes estan destinats a ser salvats. Tots els homes.
I a formar part d'una única família.
Tots.
Salvats com una única família.
Sempre.
Això ens parla molt de que moltes vegades que jo em preocupo de la meva pròpia salvació, de les meves petites coses, com he de fer jo per poder-me salvar? I m'oblido dels altres. O sigui que tots hem de formar, per això la importància de la plec dominical, quan ens trobem tots a l'Eucaristia el diumenge, que no només aquells que estem en el poble o la parròquia, sinó que allò ens uneix a totes les parròquies i pobles.
A mi, el text aquest, i mira que té anys, manifesta el que els homes després, el segle, sobretot amb la modernitat, el Renaixement i amb la modernitat, això de que, escolta'm, tots els homes tenen la mateixa dignitat. Tots els homes són iguals. Això que expressa també, que expressen també els drets humans, per exemple, aquí ja surt. Tots som fills de Déu. Tots som reconeguts com a iguals. I, per tant, en el cristianisme, aquesta llavor de la dignitat de tots els homes, això és extraordinari. Vaja, ho trobo un missatge d'universalitat magnífic. I no fa més que reforçar el que vosaltres manifestàveu ara mateix, no? És a dir, per tant, recolzament absolut dels drets humans, recolzament absolut de la dignitat de tots els homes, molt abans de que la il·lustració o la modernitat ho fes, no? Que Kant ho digués tan bé com ho van dir, no?
Totalment d'acord, perquè, Albert, aquest anunci és esperançador i no només és dirigit als israelites, sinó que té caràcter universal.
Sí, sí, respecte a tots els homes, tots som fills de Déu.
Això ens fa pensar molt també en tantes homes i dones en el món que ara mateix, nosaltres estem aquí tan tranquils, asseguts, i alguns gaudint d'alguns dies de vacances o d'allò, però que hi ha persones que no tenen aquestes vacances, que estan dia rere dia en comunitats, comunicant l'Evangeli, ajudant a restituir la dignitat de persones als nostres missioners i missioneres de l'Església, oi? Que estan als confins de la Terra, perquè també, aquí ho diu, anunciant la meva glòria entre les nacions i allà on no havien sentit a parlar de mi ni havien vist la meva glòria, oi? Nosaltres hem experimentat la força de l'Evangeli, la força que Déu fa en nosaltres, no tenim cap dret a quedar-nos-ho tancat a nosaltres, sinó que hem d'anunciar-ho als voltants, oi? Som quatre que anem a missa. Bueno, som quatre, però els altres que estan allà a la terrassa de la plaça al costat de l'Església i tot això, i jo també, com surto jo de l'Església? Amb cara de funeral, com diu el Papa Francesc, que a vegades fem, o amb aquesta joia de comunicar als altres, aquells que no participen de la fe, perquè no, perquè per això no, ningú els ha anunciat.
Per això aquí, seguint el que vostè diu, es descriu una processó triomfal que s'encamina, doncs, a Jerusalem des de diferents llocs. Tarsis, que possiblement era el sud d'Hispània. Uh-huh. Putilut a l'Àfrica. Tubal, que era prop de la Mar Negra. I Javan, que s'identifica en Grècia. Sí, una processó triomfal.
I fins i tot més enllà quan parlo, jo conec les obres dels homes i els seus pensaments, fins i tot més enllà de la nostra fe, és a dir, més enllà, o sigui, acollint a tots els homes de bona voluntat, totes les persones, no?, que estan treballant pel bé, que estan treballant pel regne de Déu, també estan acollides i també s'inclouen aquí en aquest... En aquesta mostra d'universalitat tan gran, no?, de l'amor.
És bonica aquesta corrua, aquesta imatge del pelegrinatge. Uns a cavall, altres corratges, en lliteres, muntats en mules, dromedaris, fins a la muntanya Santa de Jerusalem. Aquestes oportunitats que tenim a l'estiu també, sí. Alguns han fet pelegrinatges a Santiago,
sí.
Alguns també a la Terra Santa, sí. Altres han anat a altres llocs, altres santuaris, altres llocs. Doncs aquest caminar, aquest anar conjuntament, aquest conèixer gent de diferents procedències, val la pena fer-ho.
Sí.
Deixa d'estar enganxat a la maquineta, a la televisió, que sí, hi ha oportunitats per veure la televisió, també, però potser al vespre, però hi ha hores del dia que cal aprofitar. I hi ha dies de la setmana, i hi ha moments en què podem sortir i anar a caminar, i fem aquest aplec, i trobem-nos, i fem festa,
sí.
I però sobretot per compartir i per adonar-nos la importància de sentir-nos com a fills de Déu, tots
nosaltres,
de la mateixa família.
Sí. Nosaltres, Cervoló, el Pirineu, al Bisbat de l'Urgell, doncs ens reunim els dijous. Moltíssima gent, també, i venen de diferents llocs, i per celebrar la festa, l'Eucaristia, i també per pregar la Mare de Déu.
Clar que sí, clar que sí.
Molt bé, continuem endavant, i ara ho fem escoltant la segona lectura, que és de la Carta als Cristians Hebreus i del capítol 12.
Germans, heu oblidat les paraules encoratjadores que l'Escriptura us adreça com a fills. Fill meu, no desestimis la correcció que ve del Senyor. No et cansis quan ell et reprèn, perquè el Senyor repta aquells que estima, fa sofrir els fills que ell prefereix. És per la nostra correcció que sofrim. Déu us tracta com a fills, perquè quin fill hi ha que el seu pare no corregeixi? La correcció, de moment, no sembla que porti alegria, sinó tristesa. Però més tard, els que han passat per aquest entrenament encullen en pau el fruit d'una vida honrada. Per això, enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen. Aplaneu el camí per on passa el vostre peu, perquè el qui va coix no es faci més mal, sinó que es posi bé.
La Carta als Cristians Hebreus està escrita per animar en la seva fe alguns cristians que es troben desanimats per dificultats internes i externes, com ara els sofriments, les persecucions, les proves. Tot això, ens diu l'autor, forma part de l'educació paternal de Déu. Ho veiem així o més aviat pensem
jo,
que Déu ens renya i Déu ens castiga?
No,
què pensem?
Jo, aquest text, a mi, el problema del mal és un misteri. El mal és un misteri, o sigui, jo, contemplant la mort d'un infant en els braços de la mare per una malaltia, parlo d'un mal que no sigui moral, un mal, sempre una malaltia, això no li diria mai que Déu l'està fent aprendre alguna cosa a través de la mort del seu fill, això jo no diria mai, perquè em sembla horrorós. Nosaltres faríem sofrir els nostres fills, jo com a pare... No, la veritat, eh? Una altra cosa és... Ja ho direm, no? El mal, repeteixo, és un misteri. Ara bé. Resulta que Déu envia el seu propi fill, o sigui, permet que el seu propi fill, doncs, mori. I aleshores, a mi, el que em fa sostenir-me davant del misteri és la creu, és Jesús en creu. Jo m'arrapo sempre moments de la vida complicats, quan, per exemple, un net que va estar molt malaltet, però per fortuna doncs em van sortir, però va estar molt malaltet, i això, jo el que feia era arrapar-me la creu, no? I, per tant, compartir el dolor amb Déu mateix, no? Compartir-lo amb ell. Ara, jo crec que hi ha dolors, a vegades, que destrossen els éssers humans, els destrossen. I davant d'aquest dolor em quedo absolutament extasiat, no? Un nen que hagi estat torturat, que hagi patit abusos, petit, i que tota la vida el persegueixi un dolor intern que el destrossa. Ostres, jo aquí l'única cosa que faig és arrapar-me la creu i estar amb el misteri, quedar-me atònit moltes vegades,
No, no, és molt impressionant això que dius, Albert. Jo també veuria aquesta lectura, potser no tant tampoc la perspectiva del mal, que també hi ha això que has comentat, sinó el que significa el dolor i el sofriment, que no sempre ha de correspondre amb el mal, no? O sigui, com realment allò de... Que ens sobta moltíssim, no? Santa Teresa deia, si has citat a tus amigos, ara entiendo que tengas tan pocos. O sigui que realment, diu, fa sofrir els fills que ell prefereix. O sigui, realment, aquell que tu estimes molt, aquell també voldràs treure, que tregui d'ell mateix molt de fruit. I, per tant, caldrà... O sigui, aquell que té talents, per fer coses, per la pintura, per l'art, per l'esport, doncs, cal exercitar-lo, cal treballar-hi, i aleshores, evidentment, un pare no es tracta de que... Això, a mi em fa patir a vegades, quan els pares ja, amb els fills amb 3, 4, 5 anys, i ja els volen que siguin campions de ping-pong, campions de tennis, de futbol, i ja els fan una disciplina... No es tracta d'això. Però aquell que té uns talents que poden aflorar, cal potenciar-ho, això. Jo m'hi fixo, aquell jove que pot fer de monitor, aquella persona que pot fer de catequista, no tothom pot fer tot. Però sí que, aleshores, treure-hi i posar-los a prova, també. Justament per treure quelcom millor d'ells. Seria en aquest sentit educatiu, eh? Jo no sóc pare, no tinc nens, però també tinc molts nens de catequesi, i tinc molts, molts d'allò, que jo també, a vegades, els hi faig proves, també, justament perquè s'esperoni i perquè s'eduquin ells mateixos, eh?
No, jo una idea que voldries posar seria que penso que amb un rerefons propi de l'època en què va ser escrita, doncs la Carta als Hebreus presenta les dificultats com una oportunitat de creixement. Avui parlem en els centres educatius de resiliència. No sé si esteu d'acord amb la resiliència. Perquè la resiliència com una capacitat de veure unes sortides, més sortides, moltes vegades, perquè la resiliència és un factor social. L'acceptació de la persona, l'autoestima, són pilars, són sabors, diríem, de la resiliència. I l'adversitat, doncs, pot transformar-se en actitud positiva. Això ho vam relacionar ara, fa un mes, en el juliol, amb un congrés que vam tenir internacional sobre creativitat i el tema de la resiliència. Com ho veuen vostès?
Jo ho veig bé, però... Fixa't, sempre i quan no superem un llindar de dolor que és destructiu per sempre. I, per tant, quan jo m'hi poso en aquest mal, és el mal que a mi em porta al misteri i només em porta a un silenci, i això és molt particular i quasi em fa cosa dir-ho, però jo únicament trobo consol és arrapant-me a la creu. Però és un moment de silenci. És un moment de silenci, no? Un moment de... que on hom esperaria, a vegades infantilment, la gran... un deus ex machina que baixés i que solucionés el problema, però hi ha moltes vegades que la cosa no és així.
És, però... aquesta imatge de la creu, sí. Albert i Ramona? O sigui, sí. I Maria també.
Però amb límit, sí. Jo deia...
Però sí que és veritat que la creu crea rebuig. Ha creat rebuig tota la història. I justament, o sigui, és escandalós. Nosaltres creuen un Déu que ha enviat el seu fill i que ha permès que el clavés a la creu i que morís per nosaltres d'una manera tan dura, tan de sofriment. La Carta als Hebreus és un gran sermó on expressa aquesta... Primer, la missió sacerdotal de Jesús, però sobretot com aquell que ha patit un sofriment tan gran en la seva persona. No? I nosaltres seguim aquest fracassat de la creu, i per això, però justament l'estem crucificant cada vegada pels nostres pecats, però també l'anem crucificant quan l'amaguem, i a les escoles quan han de treure la creu, als centres on ha estat sempre present com a signe d'identitat, com a signe del que significa l'arrel cristiana d'un poble, i tot això es va eliminant. O sigui que realment refusem moltes vegades la creu i ens agradaria celebrar la Pasqua sense haver de passar per la creu, moltes vegades, no? I clar que ens agradaria, i és lògic, però sabem que cal passar per la creu, i la creu és justament el signe que ens dona el camí obert cap a aquesta salvació de Déu.
Però... No hem de deixar mai de confiar.
No, però amb un punt de... amb aquest punt de misteri, no? Que al final, no? Déu mateix en creu, no? Bueno, amb tu encomano, però preferiria no fer-ho, però...
No, esclar, esclar. Esclar.
Molt bé, doncs ara seria el moment de recordar als oients que estem fent la tertúlia comentant les lectures del diumenge 21 de durant l'any, litúrgicament parlant, amb l'Albert Florença, professor de l'Institut Químic de Sarrià, IQS, Universitat Ramon Llull, amb la Ramona Valls, professora de la Universitat a la Universitat de Barcelona, i amb mossèn Joan Novac, rector de la parròquia de Sant Oleguer de Barcelona i delegat de pastoral sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 13.
En aquell temps, Jesús, tot fent camí cap a Jerusalem, passava per viles i pobles i ensenyava. Algú li preguntà:
Senyor, són pocs els qui se salven?
Ell contestà:
Correu, mireu d'entrar per la porta estreta, perquè us asseguro que molts voldran entrar-hi i no podran. Després que el cap de casa s'haurà alçat a tancar la porta, de fora estant començareu a trucar i direu: Senyor, obriu-nos. Ell us respondrà: No sé d'on sou. Llavors començareu a dir-li: Menjàvem i bevíem amb vos, i ensenyàveu pels nostres carrers. Ell us respondrà: No sé d'on sou. Lluny de mi, tots vosaltres, cobràveu el mal. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents quan veureu Abraham, Isaac i Jacob amb tots els profetes en el regne de Déu, mentre que vosaltres us hauran tret fora. I vindrà gent d'Orient i d'Occident, del nord i del sud, i s'asseuran a taula en el regne de Déu. Mireu, ara són darrers els qui llavors seran primers, i són primers els qui llavors seran darrers.
Fent camí cap a Jerusalem, Jesús respon una pregunta que li fa un dels seus oients: Senyor, són pocs els que se salven? I Jesús assenyala la porta estreta de la salvació, que molts voldran entrar-hi i no podran. Hi ha també, en aquesta lectura, una gran crida als pagans. Això de la porta estreta és que amoïna una mica, no? O què?
Això recorda també aquella imatge també rocambolesca de Jesús, no? És més fàcil que un camell passi per fora d'una agulla que un ric entri al regne. No? Clar, quan sabem aquesta porta per entrar, per exemple, a la basílica de la nativitat de Jesús, a Betlem, oi? Què cal fer amb aquella porta? És una porta petitíssima i cal ajupir-se. Sí. I la Ramona també hauria d'ajupir-se per entrar per aquella porta. Bueno, és un signe de dir, no, és que la porta és estreta perquè no podem anar traient pit ni amb engreïment, no? Sinó que si un realment vol entrar en el camí de la salvació, ha de passar pel camí, el camí de Jesús, el camí de la creu, el camí de la humilitat, el camí de rebaixar-se també per deixar que Déu faci en nosaltres, no?
Sí, és que jo crec que Déu és el que ens salva, eh? O sigui, sí, al final, sí, sí. La meva vida, com a mínim, és mediocre, segurament amb moltes errades i no fent, a vegades, el que caldria fer, però amb aquest amor incondicional que ens té Déu, jo crec que la porta, aleshores, es pot més o menys traspassar. Però jo crec que també aquesta confiança en el Déu que ens vol acollir, eh? És a dir, la porta serà estreta, però jo crec que farà tot el possible perquè hi passem, eh? Sí. D'alguna manera. Sí.
Però aquesta porta estreta, com creuen que l'hem de viure nosaltres cada dia en la nostra quotidianitat? Se'ls acut alguna cosa també, com una llum?
Jo penso que la podem viure com un camí d'exigència també a nosaltres mateixos. Evidentment, Albert, és Déu que ens salva, eh? I Déu té les portes obertes de la salvació i no sabem quan me deixen, perquè no he sentit físic de la paraula, eh? Però sí que cal una exigència a nosaltres mateixos de no conformar-nos ni no acostumar-nos a viure tal com... Ja, tal com faig les coses, ja estic content, ja estic tranquil. No. Cal estar sempre atent, sempre alerta. I sempre algú truca a la nostra porta del cor o en qualsevol moment.
Jo penso que l'evangelista Lluc convida la perseverança. No? A la lluita contra, sí, el mal, però la perseverança, perquè la salvació doncs pertany als que accepten la voluntat de Déu, i la imatge de la porta estreta doncs és per indicar les dificultats que trobem, com deia vosaltres.
Sí, sí, i després aquí a continuació apareix les obres més que les paraules, eh? Perquè aquí diu: escolta'm, però si nosaltres anàvem tot el dia a tot arreu amb vostè i no sé què, doncs resulta que el que ens demana el Crist, el que ens demana Déu, són obres. És a dir, és una pràctica de l'amor, és una càritas, no? És a dir, és realment està aquí. Que les nostres vides siguin exemple i es manifestin i cristal·litzin en obres concretes, amb la gent que pateix, suportant aquell que és un pesat, a vegades, o estant al costat de la persona que pateix, etc. No? En aquest sentit, deia un filòsof, que era Manuel Levinas, deia, escolta'm, l'ètica deia, però... neix de la mirada de l'altre. Doncs, per exemple, doncs, estar atents a la mirada de l'altre, i la mirada de l'altre sempre es farà preguntes de què estàs fent per mi, d'alguna manera. Per això, a vegades, ens molesta que ens mirin els pobres, perquè estan preguntant-nos què fas per mi, ens molesta que ens mirin els malalts, perquè, d'alguna manera, la pregunta és què estàs fent per mi, preferim no mirar. Fins i tot quan trobem gent demanant això, esquivem la mirada. Fins i tot som capaços de deixar alguna cosa, però no mirar. Quan la mirada és el que atorga d'alguna manera dignitat a l'altre, l'altre m'està formulant les preguntes internes. Per tant, aquí jo crec que el que diu Jesús és, escolta'm, passaran aquells que realment hagin mirat en profunditat els altres, els hagin estimat i s'hi hagin abocat. És a dir, no només que m'esmentaven o no només anaven a reunions en el meu nom, sinó aquells que realment es van implicar amb els meus fills, no?
Sí, sí, sí. No, realment, dintre de l'Església, podem viure de dues maneres diferents. Bueno, de moltes maneres, però principalment dues maneres diferents. O sentir-nos que formem Església com una esponja que és capaç d'absorbir i d'acollir a tots els altres, o viure com tancats com un llaç, no? Els grups tenen aquest risc. Els grups tenen el risc de viure endogàmicament, no? O sigui, de creure'ns que nosaltres som els d'allò. O sigui, jo penso que l'Església ens dona els mitjans. Ens dona la precària, ens dona els sacraments, ens dona la paraula de Déu, ens dona el ministeri de l'Església.
La comunitat.
La comunitat, evidentment. No me la faria deixar, la comunitat. El servei als pobres, la caritat, l'atenció als que més ho necessiten, oi? L'atenció i l'escolta que hem de fer als altres, justament perquè ens obrim a la universalitat. A l'Occident, a l'Orient, al Nord i al Sur. Aquests dies, per exemple, que ens ve tanta gent, no, en quantitat, però molta gent que són de diferents llocs, i ho podem veure, sobretot a les esglésies de ciutat, a les llocs turístics, oi? I amb persones que ens veiem cada diumenge a missa. Potser mai ens serem amics del tot, potser mai no ens coneixerem prou, oi? Però sí que som veritablement germans. I sentir-me germà d'aquells que no conec, també m'ajuda
sí, sí,
a obrir-me amb l'altre i de saludar-nos, eh?
Per a comunicar la força transformadora de Jesús no són suficientment les paraules, sinó també cal gestos. O sigui, no és suficient conèixer el missatge de Jesús, sinó que s'ha de ser conscient amb el seu ensenyament. Jo penso que Déu és l'únic que pot donar la felicitat plena als homes i dones d'aquest món, a tots els homes i dones.
I si la porta és estreta, la de la salvació, el que ha de ser molt ample ha de ser la porta del nostre cor. I l'hem d'obrir de bat a bat. Primer per acollir la gràcia de Déu i després per acollir tots els altres, no?
Perquè la salvació són oberts i l'Evangeli a tothom. Oferts i oberts a tota la humanitat, a tots els homes i dones.
M'ha agradat molt aquesta imatge que has posat ara, Joan, aquesta de que el cor ben obert. I jo crec que la porta del cel és més o menys ampla, igual que la porta del nostre cor. Podem conèixer la... Perquè normalment, quan som duríssims amb els altres, etcètera, també la porta es va fent més prima.
Evidentment.
M'ha agradat molt aquesta imatge, Joan.
Sí.
Gràcies, molt agraït.
Ha acabat bé la taula.
M'ha agradat
molt que hagi acabat
tan
bé.
Una abraçada a tots.
Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, Ramona Valls.
Gràcies.
Gràcies, Albert Florença.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Joan Novac.
Gràcies, Maria.
També gràcies al José Matosas, que ha fet possible la part tècnica. I, com no, gràcies a vostès, fidels oients del nostre programa La Taula de l'Evangeli, per sintonitzar-nos en Ràdio Estel, diumenge rere diumenge. Gràcies de debò, gràcies de cor per aquesta fidelitat. També agraïm moltíssim els seus missatges de correu electrònic que ens fan arribar, dient-nos suggeriments, opinions, comentaris. Ens plau molt de rebre'ls i també intentar de posar-los en pràctica. Ja saben que la nostra adreça de correu electrònic, la recordem perquè la saben, però la recordem, és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els esperem diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.